Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de discursos inspiradors, i és que a Kiara Books s'ha posat en marxa recentment una col·lecció que té per títol A qui parla, la força de la paraula. Els responsables d'aquesta jove editorial ens expliquen que la col·lecció s'adreça especialment als adolescents i també a tothom que s'interessi per les grans qüestions del món d'avui, del món que ens toca viure. Els primers autors dels discursos inspiradors de Kiara Books són una novel de 17 anys que va patir un atemptat, un líder indígena que vol mostrar els homes blancs que van errats, també una nena ecologista que denuncia la incongruència dels adults que governen el món, un president pobre que diu el que pensa i parla sense embuts. El que han dit i com ho han dit ha influït en la nostra història més recent. Aquests llibres són un bon material per generar, diuen, debat a les classes de secundària i també per fer pensar en totes les edats. Avui descobrirem aquesta col·lecció i els noms propis de les persones que la protagonitzen. I ho farem en conversa. Ens acompanya avui al Paraules de Vida la Inés Castelbranco. Ella és editora de Kiara Books. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Inés, bon dia i benvinguda al Paraules de Vida.
Hola, bon dia.
A qui parla la força de la paraula? Com neix, primer de tot? Després parlarem de cada un dels llibres, però com neix aquesta col·lecció?
Sí, doncs aquí ara té tot just 2 anys, és una editorial molt jove, no?, i molt petita, però fins ara havíem publicat llibres més adreçats als més petits, àlbums il·lustrats, amb aquesta creença que des de petits se'ls pot ajudar a pensar, a anar a fons, no?, de les qüestions, de les grans preguntes de la vida. Però en algun moment aquest format ens quedava curt, volíem fer altres textos, dirigir-nos a altres edats, i aleshores el maig passat vaig començar una col·lecció de narrativa ja a partir de 9-10 anys, i aquesta col·lecció en concret, aquesta col·lecció de discursos inspiradors, s'adreça a adolescents a partir de 12-13 anys i per totes les edats. O sigui, és una mica la idea d'oferir-los missatges, discursos que han estat pronunciats històricament, han estat importants, però sobretot que els puguin ajudar avui dia també a tenir una mica d'horitzó, no?, i a conèixer les grans qüestions del món actual i a conèixer sobretot testimonis de gent que ho ha donat tot i que ha estat valenta i ha estat autèntica, no?
Uh-huh. Una mica són claus per entendre, no?, què passa i què és el que pot passar.
Sí, clar, és una edat a partir això de secundària, diem, i això dirigit a totes les edats, no? Però és una mica quan es comença a despertar aquest interès pel món, a entendre, a voler saber què passa, doncs, en Àfrica, Amèrica, o sigui, els diferents llocs, no?, a descobrir conflictes que potser aquí no ens sembla que és tot molt fàcil, la situació de la dona, de la educació, i adonar-se que no sempre passa això, que altres parts del món, doncs, els nens i nenes i les dones, per exemple, han de lluitar molt més, no? I aleshores hem pensat que just en aquest moment, d'aquest despertar pel món, no?, d'alguna manera, estaria bé, doncs, oferir una mica el que està fent d'aquí ara tot aquest temps, i que abans ja ho feia des de Petit Fragmenta, no?, la col·lecció de Fragmenta editorial dirigida als més petits, que jo mateixa dirigia, una mica aquesta idea de cuidar molt el text, cuidar molt les il·lustracions, oferir uns llibres bells i inspiradors, no? Inspiradors en tots els sentits, inspiradors artísticament i inspiradors com a vida, o sigui, portar una mica de llum i de bellesa, en el fons, en aquest món.
Ara que dius aquesta doble inspiració, no? Si t'inspiren, ja només el veus, perquè la il·lustració i la manera en què físicament està el llibre t'atreu, i a més el contingut, el que hi ha dins, no?
Clar, la idea, o sigui, hi ha moltes antologies de discurs discursos que han fet història, no? I normalment obrim 50 discursos i tenim 6 o 7 dones i homes i polítics i tal. Doncs en aquesta, nosaltres volíem molt fer sempre un home i una dona, o sigui, els dos primers hi ha dos homes i dues dones, no per una qüestió de res, sinó perquè volem donar un lloc...
No és per la quota d'igualtat.
No hi ha quota d'igualtat, pues, perquè hi ha discursos bonics, potser no tant, que no han influït tant, potser grans decisions polítiques, però sí que homes i dones inspiradors arreu del món n'hi ha, no? I aleshores una mica donar això, però ho volíem fer... els discursos es troben a internet, en vídeos...
Són accessibles, no?
Són accessibles. El que volíem era donar-los d'una altra manera. O sigui, per una banda, permetre assaborir aquest discurs, i de, per això ho hem fet edicions bilingües, o sigui, són llibrets petits, en paper reciclat, les cobertes són en cartó craft, o sigui, té un aspecte així molt, molt rústic, no?, d'alguna manera. Són llibres senzills, amb dues tintes, o sigui, amb negre i un color per cada autor, o sigui, un és blau, altre és més verd, groc o rosa, no? O sigui, uns colors forts. Però a partir d'aquí tenim el discurs en edició bilingüe, o sigui, sempre a la pàgina de l'esquerra tenim en anglès la versió original, això també és molt bo per qui vulgui aprendre i practicar l'anglès, i a més sentir la llengua original és bonic, no? Anar a les arrels del discurs, i al costat tenim la traducció, i anem donant a poc, o sigui, un o dos paràgrafs per pàgina, sobretot amb, i després amb il·lustracions a sota, aquestes il·lustracions també amb dues tintes que no són pròpiament realistes, sinó que intenten fer una certa interpretació metafòrica, contextual i simbòlica. Uh-huh. I aleshores això ens permet assaborir el discurs, amb aquesta idea d'assaborir també per tota la part d'oralitat, la força de la paraula, o sigui, encara creiem a la paraula com ha estat dita, com la força, no?, del que diem. I al final, realment hem demanat a 4 experts en aquests temes que ens ajudessin una mica a entendre millor el discurs. I per això tenim les claus del discurs, que és aquesta segona part, que ens explica una mica doncs, la biografia de l'autor, el context en què va ser pronunciat el discurs i els grans temes que es poden desprendre d'aquest discurs i que ens, o sigui, per arribar a l'actualitat, perquè encara segueix sent inspirador i vigent aquest missatge. No?
Doncs parlem concretament dels 4. Primer de tot, com vas fer la tria o com vau fer la tria?
El primer llibre potser que em va inspirar a fer néixer aquesta col·lecció va ser aquest discurs del cap indígena que tots coneixem, no? Cada part d'aquesta terra és sagrada per al meu poble. És un discurs que jo havia sentit fa molt de temps, n'hi ha moltes versions, doncs aquest va ser un dels primers que jo sabia que volia un discurs més ecologista, però en el sentit molt autèntic d'un indígena que està en unes terres i venen uns americans, el governador dels Estats Units, i que els hi diu, volem comprar-vos les terres, i ell diu, com podeu comprar les terres si no som amos de l'aire i de la terra que trepitgem, o sigui, no? I som part de la terra i la terra és part de nosaltres, no us podem vendre la terra no es ven, no? Aquest era un dels discursos dels primers que tenia en ment. La Malala, bé, tots l'estimem molt, és una noia fantàstica, i hem pensat que el seu model, doncs, la primera Nobel dona amb 17 anys a rebre una més jove, a rebre el Nobel de la Pau, doncs hem pensat que és un testimoni molt bonic, i això ens permet doncs entendre una mica la seva vida i això, en el seu cas la situació de les noies al Pakistan, la prohibició de tenir una educació com tenen els nois, clar, coses que
la seva vida, que és la vida de moltes nenes, no?
De moltes, clar, per això hem titulat aquest llibre La meva història és l'història de moltes nenes. Ella diu, jo estic aquí, m'ha passat això, he pogut sobreviure a un atemptat, no en tinc odi en el meu cor, l'islam no m'ensenya això, o sigui, aquí també hi ha tot un missatge molt bonic de no violència i d'amor, diu, a mi la religió no m'ha ensenyat això, m'ha ensenyat a estimar tothom. Ara jo vull lluitar pel dret a l'educació de totes les nenes que estan en la mateixa situació. Per ser nena no hem de ser menys que els nens i que els nois, i aleshores tenim el dret d'anar a l'escola com tothom, i aleshores és un testimoni molt bonic, en aquest cas de la guia de lectura que ha estat feta per la a Clara Fons, del Castella, directora de la revista Teologal i sociòleg de religions, doncs ella aborda tot el que és el naixement dels fonamentalismes, també, i la qüestió de la no violència, com la Malala opta per un camí de no violència i de pau, i en el fons aquest diàleg interreligiós, aquesta acceptació de les diferències, però des d'un cor molt pacificat, no? I molt, amb molt d'amor.
Amb molta calma, no?
Sí.
Un cor en calma.
Sí. Uh-huh. El cas d'aquest cap indígena, doncs, és Jordi Pigem, també filòsof de la ciència, que ha fet, doncs, també una interpretació molt bonica del que significa, primer, el discurs. Era un discurs complex, que n'hi ha moltes versions, i ell ha pogut treballar i editar la versió més fiable, perquè és un discurs del 1854, exactament les paraules que aquest cap indígena va pronunciar, cap Seattle, que després va donar nom a la ciutat de Seattle, no? Uh-huh. Exactament no les sabem, perquè la primera versió escrita va ser 30 anys més tard. Però això també passava amb Jesús, amb Buda, amb Mahoma, amb Sócrates, o sigui, vull dir que és el que se n'ha dit, el que tota la comunitat recorda, el que, o sigui, s'ha pogut reconstruir una edició realment molt bonica, molt poètica, d'una manera que ens ensenya una manera de viure dels pobles indígenes molt més connectats amb la terra, amb l'entorn, amb els animals. Se senten part d'aquesta terra, no? I aleshores aquí després parlem de la tradició oral dels pobles indígenes i sobretot de l'espiritualitat i l'ecologia, com vivim aquesta
gent. La connexió que hi ha, no?, entre espiritualitat i ecologia.
Clar, i molt més connectats amb la terra, amb això que hem oblidat al moment que diu, les vostres ciutats ens semblen verrugues negres al rostre de la terra. Com podeu viure en un lloc tan sorollós on no podeu sentir l'obrir-se de les fulles de la primavera o les ales dels insectes? Clar, és tot un text d'una bellesa poètica meravellosa i que ens recorda una mica la desconnexió que tenim amb la terra, no?
Uh-huh. I el següent, de fet hem de parlar també dels il·lustradors.
Sí, 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 sí.
Que és molt important, com deies.
Clar, clar, no, aquí hem anat a buscar il·lustradors que poguessin realment donar l'essencial. És molt la idea de destilar quin missatge estem donant de cadascú d'aquests discursos. En el cas de la Malala és l'argentina Jael Frankel, una il·lustradora fantàstica amb una gran experiència que ha pogut sintetitzar i realment fer una interpretació molt bonica del que està dient la Malala, no? En el cas del discurs curs indígena del Cap Seattle, és Neus Camaño, que ha fet realment ha investigat tota la vegetació, els animals d'aquella zona de Seattle, dels Estats Units, i realment ha fet un treball molt depurat, molt net i molt simbòlic, no? Hi ha molts moments en què es veu una mà de l'home blanc com va destruint, com va usurpant d'aquesta terra, no? I al final acaba tota una pàgina negra, no? I aquest discurs acaba amb l'expressió acaba la vida i comença la supervivència, que és un missatge bastant dràstic, però bastant real, també.
Seguim.
Seguim. El tercer llibre que hem publicat és el discurs de Severn Collie Suzuki, una nena de 12 anys que l'any 92 va anar a la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, una de les primeres que es va fer aquestes grans trobades amb els representants de dels diferents països sobre el tema ecologista, no? Va començar a posar-se sobre la taula la preocupació pel clima, pel que estem fent a la Terra, i aquesta nena va venir des del Canadà al Rio de Janeiro i va fer un discurs de 5 minuts que va impactar molt la premsa aleshores i tothom, no? Va deixar tothom callat. Un discurs molt senzill, molt autèntic, en què ella diu si tota la vida ens diu que fem allò que diem, per què vosaltres no feu el que dieu? I és un discurs molt bonic que ella explica.
Impacte, jo, que va deixar tothom bocabadant, no?
Sí, 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 una mica el que està fent avui dia la Greta Thunberg, que ara s'ha publicat molt sobre la Greta. Doncs aquesta Severn Suzuki, amb una senzillesa molt gran, fa molt, no?, un 30 tal anys, doncs va poder realment posar la mà a la llaga, no?, i dir, jo de petita anava al riu amb el meu pare, anàvem a pescar i ara el riu està pol·luït, jo tinc por d'agafar sol, tal, s'estan destruint les selves, què esteu fent, no? Què esteu fent i per què no compliu allò que dieu que hem de fer? O sigui, és un crit molt a l'autenticitat. I en aquest cas és un discurs molt breu i les il·lustracions d'Anna Suárez també són plenes de bellesa. Hi ha un moment que ella diu, jo vinc del Canadà, a Canadà tenim de tot, no ens falta res, bicicletes, cotxes, ordinadors, tenim de tot. I en canvi acabo d'arribar aquí al Rio de Janeiro a Brasil, i deia ella, ahir em van jo trobar uns nens del carrer que no tenen casa, estan allà jugant, i ens van dir, si tinguéssim diners, nosaltres compraríem per tothom medicaments, casa, educació, tot per tothom. I ella deia, si aquests nens que no tenen res són capaços de pensar en els altres nens, i, no? Per què nosaltres som tan cobdiciosos? I per què...
Egoistes, no?
Egoistes.
Individualistes, no?
Clar, aleshores és un missatge molt senzill que els nens connecten moltíssim amb aquesta nena de 12 anys que diu les veritats, no? Una mica aquesta idea. I l'últim discurs.
Molt conegut, també.
Sí, de Pep Mújica, l'expresident d'Uruguai. Més que un discurs polític, és un discurs, jo crec, que fa... És molt bonic, perquè fa tot un repàs per la manera com estem vivint. O sigui, hi ha una trobada de l'ONU, també els presidents dels diferents països a vegades feien alguna intervenció, però en aquest cas, Mújica fa un discurs de 45 minuts o així, en què es pregunta moltes coses. Entre elles, per exemple, diu consumim, això ens fa més feliços? O sigui, ell diu, jo vinc del sud, soc del sud, primer es posa sobre la taula tot això del que és el nord i el sud, no? Doncs s'assumeix com que ve d'un país pobre, no? Que ha estat molt important.
El que representa, no?, ser del sud.
Clar, el que representa, i després a partir d'aquí és un discurs que, déu-n'hi-do, que ens qüestiona moltes coses, quan diu, nosaltres combatem la soledat amb electrònica, el sedentarisme amb cintes de córrer als gimnasos, o sigui, això no ens està allunyant del que és humà? Del que és tenir temps lliure per les relacions humanes, el que és realment important, poder gaudir, poder la natura, anar... O sigui, és un discurs molt bonic d'algú que ha estat president, però que alguns deien que era el president més pobre del món, en el sentit que mai ha volgut viure luxosament, no volia servei a casa, no volia limusines, i tot això no és per mi. Aleshores, aquí també és molt bonic, Dolors Camats fa tot
exdiputada, no?
del Parlament de Catalunya, fa tot un anàlisi també de realment com, en fi, la seva vida, ens ajuda a entendre una mica el discurs, tota la qüestió del nord, del sud, no? I realment els punts essencials que el tracten el discurs i que realment ens poden fer pensar a tothom, més que un discurs polític, és un discurs sobre la manera com estem vivint, no? I com ens estem gastant en coses que potser no ens omplen realment. Les il·lustracions són de Guridi, un il·lustrador andalús, que realment són molt potents, molt simbòliques, no?
Uh-huh. Ara que els anaves comentant Inés tots, és una sacsejada, no? al cap, no? A l'intel·lecte, no? Perquè els nens, que dius, no? Es comencen a fer preguntes, aquí potser tenen moltes respostes, però també tenen nous plantejaments.
Sí, sí,
no?
Tant.
No sé, per fer-se més preguntes.
Clar, aquesta col·lecció fa sortir tot just al desembre. Sé que hi ha adults que l'estan comprant, o sigui, han sortit els 4 primers volums, molt senzills, com dic, d'aspecte molt, molt... Però sé d'algun professor que ja m'ha explicat que havia portat els llibres a adolescents, per exemple, a les classes, i els deixava allà en una estona que tenen biblioteca i els començaven a llegir pensant, això és un llibre curtet, vull llegir, i al final deien, pues com és que no m'havia mai parlat del Cap Seattle?
És a dir, que s'han quedat, no?
S'han quedat en plan, com és que jo no sabia d'això? I aleshores això ens permet, clar, jo crec que són llibres molt rics, molt petits, però molt rics, en el sentit que ens permeten... O sigui, podem començar amb l'anglès. O sigui, tenim anglès i català al costat, o castellà, no? Tenim tot el que és la guia de lectura, això ens permet parlar de política, de la situació del món, dels conflictes. Ens permet les il·lustracions. O sigui, són llibres molt complets, jo crec que ens permeten doncs, tractar una sèrie de temes i sobretot despertar les grans preguntes i l'interès pels grans temes, no?
Uh-huh. Doncs aquesta és la col·lecció. Suposo que vindran més, no?
Estem treballant en dos abans de l'estiu.
Que serien encara també de la mateixa col·lecció?
Sí. Ara estem fent...
De l'Equip Parla.
Sí, el discurs de Wangari Maathai, aquesta novel·la africana que plantava arbres al Kènia, és un discurs també molt impactant, i el discurs de Steve Jobs, que tots coneixem, un discurs molt bonic també, que es dirigeix als nois i noies i diu atreviu-vos a seguir la vostra intuïció i a buscar alguna cosa que us faci realment feliços. O sigui,
a no tenir por, no? A buscar el que...
Sí, el que us fa, el que us realitza, no desistiu, seguiu endavant, no?
Uh-huh. Doncs avui hem conegut aquesta nova col·lecció de Kiara Books, ho hem fet en conversa amb la seva responsable, amb la seva editora, Inés Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé, moltes gràcies.
La gent que ho escolti i que vulgui, que només clicant, no? Aquí ara Books,
aquí ara
tenen
Books.
Tota la informació.
Sí, 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 aquí ara amb K, A-K-I-A-R-A, o sigui, aquí ara, no? Però amb K, aquí ara Books, i té, sí, sí, tota la informació allà.
Gràcies, Inés.
Molt bé, gràcies a tu.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dins del cistell de les noves paraules que ha creat i ha popularitzat el Papa Francesc, n'hi ha una de socialment molt ben acceptada i que fa entreveure la seva gran sensibilitat en la mirada que té sobre el món actual. Es tracta de la globalització de la indiferència. Aquesta primera setmana del mes de febrer, a Roma, s'ha fet un taller dedicat a les noves formes de fraternitat solidària, d'inclusió, integració i innovació, organitzat per l'Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials i que ha reunit a gran diversitat de líders financers i especialment ministres d'Economia de tot el món. I és justament aquí on el Papa ha llançat una crida a abatre aquesta globalització de la indiferència, propiciant mecanismes socioeconòmics humanitzadors per tota la societat i afirmant que un món ric pot acabar definitivament amb la pobresa. L'exhortació del Papa, titulada Construir ponts que afavoreixin el desenvolupament d'una mirada solidària des dels bancs, les finances, els governs i les decisions econòmiques, començava amb una constatació ben evident. El món és ric, però els pobres augmenten al nostre voltant, la qual cosa està propiciant que milions de persones siguin víctimes del tràfic, de les noves formes d'esclavitud, com el treball forçat, la prostitució i el tràfic d'òrgans. No compten ni amb el dret ni amb garanties, ni tan sols poden gaudir de l'amistat o de la família. Aquestes realitats, diu el Papa, no han de ser motiu de desesperació, sinó d'acció, atès que es tracta de problemes solucionables i no d'absència de recursos. No estem condemnats a la iniquitat universal. El que sí que el Papa Francesc ha condemnat és la falta de voluntat i de decisió de canviar les coses, i principalment les prioritats. Se'ns demana capacitat per deixar-nos interpel·lar. Afirma el Papa Francesc que un món ric i una economia vibrant poden i han d'acabar amb la pobresa. Es poden generar i estimular dinàmiques capaços d'incloure, alimentar, curar i vestir els últims de la societat en comptes d'excloure'ls. Hem de triar què i qui prioritzar. Si propiciem mecanismes socioeconòmics humanitzadors per tota la societat o, per contra, fomentem un sistema que acaba per justificar determinades pràctiques que l'únic que aconsegueixen és augmentar el nivell d'injustícia i de violència social. Recorda el Papa Francesc que ell, a la globalització de la indiferència, l'ha anomenat inacció, com Sant Joan Pau II la va anomenar estructures de pecat. Aquestes estructures troben una atmosfera propícia per la seva expansió cada vegada que el bé comú ve reduït o limitat a determinats sectors, o, en el cas que ens convoca, quan l'economia i les finances es tornen un fi en si mateixes. És la idolatria dels diners, la cobdícia i l'especulació, i aquesta realitat s'ha de sumar ara al vertigen tecnològic exponencial que incrementa a passos mai vistos la velocitat de les transaccions i la possibilitat de produir guanys concentrats sense que estiguin lligats ni als processos productius ni a l'economia real. El Papa Francesc no es va deixar d'enumerar aquestes estructures de pecat, que segons ell són les repetides retallades d'impostos per les persones més riques, justificats moltes vegades en nom de la inversió i el desenvolupament, o els centenars de milers de milions de dòlars que haurien de pagar-se en impostos per finançar l'atenció mèdica i l'educació, i que s'acumulen en comptes de paradisos fiscals, impedint així la possibilitat del desenvolupament digne i sostingut de tots els actors socials. En l'apartat de les propostes de solucions, el Papa va assenyalar que és certament just el principi segons el qual els deutes han de ser pagats, però no és lícit exigir o pretendre el seu pagament, quan aquest vindria a imposar, de fet, opcions polítiques tals que portessin a la fam i a la desesperació a poblacions senceres. En aquests casos cal, com d'altra banda està passant a molts llocs, trobar modalitats de reducció, dilació o extinció del deute, compatibles amb el dret fonamental dels pobles a la subsistència i al progrés. Per això proposa el Papa Francesc, cal buscar noves formes de solidaritat. I va acabar citant el bisbe Sant Ambròs, quan diu, tu, ric, quan fas caritat no dones allò que és teu al pobre, sinó que li estàs retornant allò que és seu. Doncs la propietat comuna, donada per l'ús de tots, només l'estàs utilitzant tu sol. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. La Rosa Silloé ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El mes de febrer ens recorda cada any la presència activa de Mans Unides, la institució de l'Església Catòlica que du a terme projectes de desenvolupament de la qual vaig tenir el privilegi de ser conciliari durant molts anys. Mans Unides ens presenta la seva campanya anual amb el lema «Qui més pateix el maltractament del planeta no ets tu». Aquest lema ens recorda el missatge del Papa Francesc enviat als participants de la jornada d'estudi sobre l'aigua, agricultura i alimentació Construïm el Demà, organitzada per la Universitat Politècnica de Madrid. El Sant Pare, en un món urbà com el nostre, ens ajuda a prendre consciència del gran regal que hem rebut del Senyor, una terra que ens proporciona l'aliment per subsistir i l'aire per respirar. El Papa insisteix en la necessitat de renovar el nostre model de producció associat a una explotació abusiva de la terra. Aquest maltractament del planeta ens afecta a nosaltres, però sobretot afecta directament als països més pobres. Mans Unides uneix les mans i esforços per alertar-nos d'aquest maltractament del qual som responsables cada un de nosaltres. El lema d'enguany sintetitza la preocupació del Papa i ens brinda l'oportunitat de reflexionar, però també d'actuar èticament. El Papa Francesc no té por de parlar seriosament de les qüestions que puguin suscitar polèmica perquè ell és un home que es deixa afectar per la realitat. És un home que toca de peus a terra. Per això, en el seu missatge als participants de la jornada organitzada per la Universitat Politècnica de Madrid, va dir als actuals i als futurs experts: els reptes de la humanitat exigeixen la suma d'idees, la unitat d'esforços, la complementarietat de perspectives, així com la renúncia a l'egoisme excloent i al protagonisme perniciós per arribar a una societat que situï la persona humana i els seus drets fonamentals al centre. La transformació del món ha de passar necessàriament per la humanització dels nostres cors. Avui, més que mai, cal posar tot el que està al nostre abast perquè la Terra no deixi de ser font de vida per a la humanitat i, consegüentment, alliberi de la fam tantes persones cruelment afectades per la pobresa. Estic segur que tractar amb tendresa la Terra i les persones que l'habiten va ser el que va moure, ara fa més de 60 anys, aquelles valeroses dones de l'Acció Catòlica a declarar la guerra a la fam al món i a establir el començament del que avui és Mans Unides. Aquest bisbe anticonciliari de Mans Unides us demana un any més que, si us plau, els ajudeu tant com pugueu en els seus propòsits nobles i en els projectes anuals que desenvolupa, supervisa i garanteix. Benvolguts germans i germanes, gràcies per col·laborar en la col·lecta de Mans Unides que avui es fa a totes les parròquies i centres de culte. No és simple bonisme, són obres concretes de desenvolupament humà integral a les zones més desfavorides i marginades del món.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.